Són les 9.
L'Escriptoteca, episodi 11, el realisme de ficció. Bon vespre, són les 9 del dimecres 20 de desembre del 2006. Benvinguts al nostre 12è programa, la 12a Escriptoteca. En primer lloc, demanar-vos disculpes, ja que la setmana passada no vam fer el programa i no vam avisar ningú de que no el fèiem. Per una sèrie de problemes de la gent que el fem, doncs el programa es va haver d'anul·lar a última hora i us vam posar una reposició. La gent que l'estigués esperant, ens sap greu, el fem avui. Intentarem que amb la qualitat del programa d'avui compensar-vos una miqueta. És el que té una ràdio local. En part, nosaltres estem aquí a Sant Feliu de Codines, a la casa de Can Buixó, on no hi ha calefacció, fa un fred considerable, i la ràdio local, doncs, al no haver-hi professionals que s'hi dediquin plenament a jornada completa, doncs té aquestes coses, no? Quan algú falla, doncs el programa en si falla. Aquest també és l'últim programa de l'any. No farem programa el dia 27, la ràdio estarà de vacances i no tornarem fins al dimecres dia 10 de gener, en què reprendrem la temporada 2007 d'aquesta escriptoteca. Avui, com no vam dir la setmana passada, perquè no vam fer programa, dedicarem la primera part, la biblioteca, al realisme. Farem una mica de xerrameca sobre novel·les de ficció que busquen parlar del dia a dia, fan descripció de paisatges propers, de ciutats, dels pobles on viu l'autor, i amb personatges molt quotidians. La segona part, l'escriptori, anirà dedicat, com sempre, a la pàgina web amb la que col·laborem, la relatsencatala.cat, i avui analitzarem una mica, dintre del que capiga, dintre del que puguem fer, l'obra editada en aquesta pàgina per quatre autors, que són els que escriuen amb els pseudònims de Brumari, Talassa, Pivot Atòmic i Alfred Batlle. Ho farem amb la Cristina. Bona nit, Cristina.
Hola, bona nit.
I el Joan. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Qui us parla, en Martí, i avui l'equip tècnic, l'Àlex Mir, que substitueix el nostre tècnic habitual, Antonio. Comencem.
La biblioteca.
Es considerava ben pagada. El problema no era aquest. El problema era simplement que no passava mai res. Tothom li deia que llegia masses novel·les d'aventures, però sort en tenia per afrontar un monòton dia a dia que cada vegada trobava més feixuc. I quan arribava el cap de setmana, tres quartos del mateix. Era un bon xicot, el Toni, però sempre la portava als mateixos llocs. A la Mireia ja se li havia acabat el ventall d'indirectes per fer-li entendre que se n'estava tipant. Per què no se m'endú una nit a veure els estels? O em porta al teatre, o de botigues per Barcelona. M'agradaria tant pujar a l'estàtua de Colom i veure tota la ciutat des d'allà dalt, i el mar, i les Rambles. Ai, que n'és de poca solta el Toni. Segur que avui em diu: tinc una sorpresa per tu, princesa. Serà el millor cap d'any de la teva vida. I una de tres: o farem un dels seus sopars romàntics a Can Anglader, o anirem a la carpa de no sé quin poble, o al ball que es farà al poliesportiu a càrrec de l'orquestra, jo que sé què. Ai, senyor, quina paciència.
La Cristina ens ha llegit un fragment del relat Un cap d'any mogudet, de Vicenç Ambrosi Besa. El realisme literari és una corrent dins un moviment més general de l'art, com el cinema, la fotografia i la filosofia de la ciència, que va sorgir a finals del segle XIX. Aquest corrent pretén, amb les seves obres, fer un testimoniatge documental de la societat de l'època i els ambients més propers a l'escriptor enfront al que la corrent que hi havia abans, que era el romanticisme, que era totalment contrària. L'estètica del realisme, fascinada pels avenços de la ciència, intentava, quan va sorgir, fer de la literatura un document que, com acabem de dir, fos un testimoni sobre la societat de l'època en el moment en què naixia la fotografia, de manera que teníem la part visual, la fotografia naixia, es convertia en un art bastant assequible, i el realisme ho convertia una mica en novel·la escrita. Per això, el realisme descriu tot allò quotidià i típic i prefereix els personatges vulgars i corrents, dels que es prenen bona nota a través dels que els autors feien en aquells moments els quaderns d'observació, és a dir, anaven pel carrer i prenien notes del que passava per convertir-ho després en novel·la. Aquesta estètica va propugnar alhora una ètica i una moral fonamentada en la moderació i la síntesi de qualsevol contradicció, l'objectivitat i el materialisme. En els procediments literaris del realisme són característics l'abús de la descripció detallada i prolífica, l'ús de paràgrafs llargs i complexos, dotats d'abundants subordinacions i també la reproducció quasi magnetofònica del parlar popular. Parlem, doncs, d'obres on surti el realisme, ja siguin de la seva època o actuals, que encara hi ha molt de realisme. Joan, Cristina, vosaltres mateixos.
Hola. Bueno, potser que comencem per quan realment va sorgir el realisme, no? I comencem a parlar dels antics i després anem passant en el realisme que es fa ara. Llavors, com a els principals autors del realisme francès serien Stendhal i en Balzac. Fan un retrat de l'època de després de la Revolució Francesa, de la França, després d'haver hagut la Revolució Francesa, el període napoleònic, en el qual doncs, la gent del poble pren un protagonisme que abans no tenia. Llavors, les obres comencen a mostrar una mica a partir d'aquest baix nivell. Així com el romanticisme doncs, parla més de personatges nobles, més elevats o més això, doncs en el realisme comencen a parlar-ne de gent més, potser no del poble planer, però sí hi ha d'aquest estament que està com amb una burgesia naixent i entremig del que era el poble pla i el que és la noblesa, no? En Stendhal, per exemple, fa una meravellosa narració del que és el que va deixar França després de Napoleó en el roig i el negre. I en Balzac podríem també destacar Eugènia Grandet, en el que doncs, assenyala primer el que era una família, els diferents graus de poder, com si diguéssim, dintre la família, el que representava el pare, amb les seves lleis, i com estaven subordinats a això, i després el que encara representa el diner, el que la situació d'una dona a dintre d'aquella societat, com la veuen des de fora, i els veïns, i tot això, els convencionalismes de l'època. Parla, Joan, parla, que si no només parlaré jo.
No, mira, jo avui us deixaré parlar vosaltres perquè conec poc aquest tema, no tinc poc preparat.
Val, no, jo seguint molt la línia que ha dit la Cristina, volia parlar de Charles Dickens perquè també ve d'una revolució, de la revolució industrial anglesa. Vull dir, és curiós que el realisme surt després d'un fet social molt, molt traumàtic. No? Llavors Dickens per primera vegada es dedica a plasmar les classes socials més baixes, no hi ha inclús com després de la Revolució Francesa, que havia sigut una revolució burgesa, aquí la revolució industrial afecta molt va crear la classe obrera i la va empobrir completament. Llavors Dickens això se'n fa càrrec, no? I és la primera vegada que veiem aquests ambients, aquests barris tan sòrdids, tan insalubres, és la primera vegada que surt i és gràcies a ell. Vull dir, és un fet curiós, molt a la mà també de Dostoievski o de Tolstoi, que també van descriure molt bé, mai s'havia fet, la vida dels músics, dels camperols, que vivien en un estat pràcticament d'esclavatge. Vull dir, és...
Sí, jo volia destacar la diferència una mica de el que és el realisme així anglès, que anomenaves tu, de Charles Dickens, de que parla de capes molt, molt més baixes. En canvi, trobo que en el, no ho sé, és una opinió, però en el realisme francès no baixen tant, perquè tant Stendhal com Flaubert, per exemple, a Madame Bovary, parlen d'estaments que no estan dintre. O sigui, a Madame Bovary, per
potser
exemple...
Potser una mica el que equivaldria a la classe mitjana?
Sí,
o...
sí, més a la classe mitjana. No? Parla de pues, Madame Bovary d'un metge o d'un mestre, en el cas de Roig i Negre, saps? O sigui, sempre és una classe que, sense ser noble ni tindre d'això, però per estudis o per uns coneixements, doncs ja han sortit de lo que són les capes baixes i estan com fent una ascensió cap a les capes altes, no? En canvi, Charles Dickens doncs retrata...
Ah, i posa el dit a la llaga.
Exacte, retrata més la situació dels que estan a baix.
De totes maneres, la gent que estava a baix a Anglaterra, en aquests barris obrers, diguem, no tenia un paral·lelisme amb França. França no tenia aquests barris tan empobrits, no tenia... era més camperola en aquella
més
època encara.
Bueno, sí.
I llavors potser aquests escriptors tampoc es van... perquè era, en el fons eren camperols que vivien millor que 100 o 200 anys endarrere. Per tant, tampoc era un estatus molt maltractat des de la visió de l'època, des de la visió dels escriptors. Potser és per això.
I potser també els que has anomenat tu abans, com Tolstoi, Tolstoi o Dostoyevski o Chekhov o això, tot i que dius, com deies tu, parlen doncs, també de camperols i d'això, però també és un altre tipus de societat, no?
Sí.
No trobes que també és una... o sigui, potser sembla més a la francesa que...
Sí, de totes maneres aquí no havia hagut una revolució, vull dir, el canvi que s'havia fet havia sigut intel·lectual, no havia sigut un canvi social a Rússia. Per tant, no havien hagut aquestes diferències i per això tampoc considero que aquests escriptors es dediquessin a buscar algo esferidor com havia passat en els altres casos.
Però és pre-revolució, és com...
soviètica.
Ah, exacte, sí. Soviètica, és com...
És el moment de la decadència del zarisme.
Sí,
no?
Sí.
És on es veu ja el que s'està fraguant coent, allà.
Sí. Ja s'estava coent. Un altre cas d'escriptors així, passem... l'Atlàntic, és Mark Twain. Aquest home també escriu més, clar, ja no és un Dickens, però més podríem dir-ho segons l'escola francesa, és a dir, descriu molt bé, però d'una manera suau, tot i que a persones que no són molt afavorides, però tampoc les pinta com a desesperades. Vull dir, són sempre...
És una mica més, no sé si és aquesta paraula, més fabulista, no, Mark Twain? Per això no és tan... Doncs no sé, ara pensant en les coses que he llegit no em sona tan...
Home, no és molt directe, no és tan directe, no és tan descriptiu de la quotidian... bueno, del fet quotidià, no? Però déu-n'hi-do, vull dir,
sí,
a mesura que vas llegint vas donant-te compte de com
tracta,
viu...
tracta els temes on els tracta, o sigui, tracta, encara que sigui no directament, però et parla de l'esclavatge, et parla el problema de l'alcoholisme, parla de els abusos a la canalla, o sigui, va parlant de temes que... El que passa és que, com deies tu, potser ho fa una mica en forma de conte i no és tan directe.
Vale. I de fet, potser el realisme va associat també a un des del meu punt de vista, igual diguem ignorant també, però a un excés de dramatisme. Per mi, Charles Dickens és la plorera continuada i tots els personatges tenen el cúmul de desgràcies més grans que poden tenir, és a dir, no, pràcticament no hi ha ni un bri de somriure en les obres, bueno, almenys les que he llegit jo, no? el Pickwick i aquells tres volums del Pickwick i l'Oliver Twist, que dius, ostres, és que veu una darrere una altra i darrere una altra i la següent és més grossa encara que l'anterior, no? I...
Bueno, molt alegre i molt feliç, em sembla que no era aquella època, tampoc. O sigui que...
No, però no sé...
No,
a veure...
és que hi havia una gran diferència. Hi havia la vida, diguem, del que hem vist a les pel·lícules, dels grans senyors amb les grans mansions, no? Però eren ben pocs aquests, i llavors hi havia la gran
massa
que estava allà mig treballant o passant amb bruna realment, que això existia.
I que, és, a més, la situació dels treballadors en aquella època o de la gent més baixa en aquella època és una cosa que es va retransmetre, vull dir que això és estem parlant dels finals del segle... de principis del XIX, de principis del XIX, però durant tot el que és el segle XIX és una situació que potser va millor una mica, però no s'arregla massa, eh?
No gaire més, no.
No gaire més. Vull dir que fins a principis del segle XX aquesta
crisi econòmica,
aquesta crisi, o... bueno, sí, bueno, situació més que res, potser una situació una mica de l'obrer bastant encara explotat, encara de senyor a d'amo
a servent,
sí. A servent, eh?
Sí, sí, sí. Sí. A veure, anem cap a Espanya un moment.
Anem cap a Espanya.
Jo volia parlar de Larra, Mariano José de Larra. Aquest home va ser periodista, però a la vegada es va dedicar a escriure una sèrie d'articles, Articles i costumbres, es van dir en aquest moment, ho anaven escrivint. Es va fer molt impopular a la cort, vull dir, va acabar malament, perquè precisament ell va començar a posar el dit a la llaga en moltes coses. Era molt punyent, va fer una sèrie de relats que es deien El pobrecito hablador, precisament El pobrecito hablador, no, perquè l'home començava a destapar coses que mai ja havia passat amb unes monarquies encara molt fèrrees que havia aquí a Espanya. Ell va destapar una mica el que podríem dir la llibertat literària amb fets molt quotidians, molt planers, de gent del carrer, però enfocant cap a la noblesa. Va viure una vida infame, es va enamorar de no sé quantes dones, va tenir un fill amb una, es va escapar amb una altra i al final, com no li feia cas una d'elles, es va suïcidar. Vull dir, podríem dir que era un home romàntic, però escrivia d'una manera realista. És un cas curiós.
Dintre dels espanyols, si féssim un ullat una miqueta en els principals, com Galdós, Clarín, Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, si vas agafant un llibre així de cada un, com que són de diferents parts d'Espanya, et fas un retrato del que és el conjunt.
De tota la península.
Sí. De tota la península, sí, perquè Emilia Pardo Bazán doncs, es retrata molt bé el que és Galícia, Blasco Ibáñez fa Canyes i Barro, Tren Naranjos, bueno, totes aquestes, fa un retrat perfecte de lo que era la societat camperola i valenciana. Clarín, per exemple, La Regenta, que si no recordo malament és el nord, no? Sabeu que sempre que és una ciutat del nord, també fa un retrat del que és el nord, el Pérez Galdós, Fortunata i Jacinta, Tormenta, tot aquest retrat del centre. Vull dir que vas agafant una obra de cada autor en aquell moment i et fas un retrat de
la societat,
de la societat
inclús,
espanyola.
Inclús la mentalitat d'ells, perquè, per exemple, tant Galdós com Clarín, Leopoldo Alas, eren molt innovadors, eren, podríem dir, actualment liberals. I gent com Juan Valera o José María de Pereda, eren molt més, volien tornar a les costums aquelles antigues, castellanes, més conservadores, tots descrivint-ho d'una manera molt realista, però veus una mica
la seva tendència la ideològica.
Sí, no? Sí, 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 es veu molt.
No, de fet, el realisme trenca una mica el que era el fet d'escriure d'abans a el que serà a partir d'aquest moment. Vull dir que ja no hi ha tant la por, com si diguéssim, a mostrar les capes lletges o a mostrar les coses tal com són. I a partir d'aquí, doncs, va avançar.
És una mica el que deia el Joan de que surt la llibertat, no? Durant les èpoques feudals i després quan hi havia els reis i tots aquests poders de senyorio, que se'n deia sobre Espanya, clar, no et deixaven expressar-te gaire, no? O deies les virtuts del regne.
Exacte, suposo que per uns, vull dir, pels que manaven, exaltar les virtuts i les coses aquestes era bonic, era cavallerós, i pels pobres potser era la gran esperança, no?, de poder arribar a ser això, i ningú es fixava en dir, mira el desgraciat que li falta un braç i que a sobre no té què menjar i a més agafarà la verola.
És que això ho veia cada dia, ja, perquè
ho
volia,
llegir
a més
sí,
a més.
Sí, sí, ho vivia, no? Llavors...
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Continuem parlant del realisme literari. No sé si teniu apuntats autors o autores una mica més tirant cap aquí, si aquest realisme s'ha mantingut més o menys al llarg del segle XX.
Home, jo crec que sí, o sigui, va evolucionant. A partir d'aquí, llavors ja passem al 98, que llavors et fa una altra vegada una crítica, un retrat de lo que és l'època de després, de principis de segle XX, no? I a partir d'aquí, doncs, anar tirant cap en vara, doncs ja ha sigut una tònica. És el que dèiem, que el realisme, el naturalisme trenca una mica, o és el començament una mica d'una forma diferent d'escriure.
Potser podríem dir que la majoria de literatura que hi ha era realista, potser envoltada, no? I la majoria de personatges són...
Sí, pràcticament.
Són no classe mitja.
Si ho analitzes, no ho podries catalogar d'una altra manera, pràcticament, eh?
Sí, si vas mirant una miqueta, doncs, no sé, jo he estat després mirant coses que s'havien fet més cap aquí, doncs he començat, per exemple, amb el 98, amb el Pío Baroja, que et fa un retrat en l'Àrbol de la Ciència, que et fa un retrat de la societat estudiantil d'aquella època, i llavors, molt més cap aquí, o sigui, ja tirant més cap aquí, un altre retrat de la societat estudiantil i de l'època de la postguerra, amb Nada, de Carmen Laforet, que et fa un retrat dels anys 40, del mateix tipus de societat, però una a Barcelona, l'altra a Madrid, però al revés, Madrid i Barcelona, però que et fan un retrat d'aquella època i des del punt de vista primer d'un estudiant, en dues etapes diferents, no? Però què més?
Si vols, jo puc comentar que he agafat a dos escriptors que a mi m'agraden molt, Hermann Hesse i Thomas Mann.
L'altres.
Aquests van, no utilitzant un vocabulari de la més baixa estofa, sinó més aviat al contrari, sinó des d'un nivell molt erudit, però van parlant, van amb al·lusions, mai amb expressions molt directes ni amb descripcions detallades, però molta al·lusió a la civilització, bueno, a la societat d'aquella època que vivien ells, i tant un com l'altre, amb dos estils molt diferents, però veus, et retraten perfectament una societat des del punt de vista burguès, que és com ells escrivien.
Sí, perquè és una mica més, està avançant amb Thomas Mann, amb La mort de Venècia, i els personatges de classe baixa no són, precisament.
No. I amb Hermann Hesse tampoc, vull dir, i parlen precisament d'algú que a lo millor sent unes converses d'una minyona, que llavors aquella sí que té el món fosc, que parlen d'assassinats, segrestos, violacions i no sé què, no? Però ells no, vull dir, ho senten de referències, i allò és un món que s'escapa, però bueno, ja ho va deixant anar, no? I a partir d'aquí diu, allò és el que atrau realment, i no les coses maques.
Clar.
I això per un nano atrau, en una de les novel·les surt això, no? Vull dir que a partir d'aquí et va fent al·lusions aquestes i et va entrant en aquesta dinàmica.
He pensat que potser el que s'ha anat perdent una miqueta al mostrar el realisme del que era en un principi el moviment, anar tirant cap aquí, és aquell excés de descripció, no? Que potser el realisme, les descripcions són exageradament llargues, i avui en dia, doncs, per escriure i mostrar el realisme no necessites tanta...
Perquè quan van començar ells no s'havia fet mai, havien de fer-ho, havien de descriure alguna cosa que mai s'havia descrit. Ara ho tenim tant per la mà i tenim tanta informació audiovisual que qualsevol escriptor no necessita posar això, al contrari, vull dir, amb poques paraules tu ja ho veus allò. Llavors ara hi ha la tendència més de valorar l'acció directa, perquè l'altre t'ho imagines i ja t'ho pintes automàticament.
Sí, de fet ara quan has dit això de les descripcions tan llargues, això m'ha vingut al cap, ja ho vaig comentar-ho fa uns quants programes, el Fyodor Dostoyevsky, el Crim i Càstig, amb aquells capítols sencers de les converses en els bars, amb la gent que ho ha perdut tot i que està allà amb el got de vodka, no? doncs plorant les seves penes i les seves ànimes, no? O sigui, realment ara no sé si és pel que dius tu, Joan, que no fa falta perquè ja ens ho coneixem, però realment sí, es passa molt més a l'acció que no a la descripció.
Molt directe.
Potser aquest sí que és un fet real de que en aquella època el coneixement que tenies del reste del món potser era pel que es llegia. En canvi, avui en dia, vull dir, tenim a l'abast, només apretant el botó de la tele, tenim tot el món al nostre abast, vull dir que tothom coneix Estats Units, tothom coneix Àsia, tothom coneix...
Exacte, i qualsevol fet i qualsevol abans era molt, molt difícil, vull dir...
I clar, llavors es tenia que explicar...
I eren coses noves i s'havia d'explicar molt.
Molt, i avui en dia, doncs això, com que tots més o menys ho coneixem, doncs amb poques referències ja...
I ara també trobem que és molt llarg perquè vivim en una societat que anem tots sempre mirant el rellotge, vull dir, i qualsevol frase que tingui ja tres o quatre descripcions d'algú ja et posa nerviós a nivell...
No tothom, no tothom.
No, però, no, a nivell global és així, A nivell global dius, bueno, va, sí, i què passa?
Sí, sí, és veritat, sí,
Estem acostumats al món de les imatges, que durant les coses que ens surten per la TV duren molt poca estona, les escenes són molt curtes i, clar, per molta gent agafa un llibre amb coses massa treballades i massa poc elaborades, que estàs en molts capítols que no passa res,
sí, la gent es cansa. La immediatesa és...
Es nota es molt en els llibres, sí.
Acció. Molt bé, acabem aquí la primera part del programa de la biblioteca. Veig que el realisme, encara que teníem poc, ens tongués de poc, doncs déu-n'hi-do el que ens ha donat. Ara us posarem un tall musical, els Tocotronic, un grup alemany amb el seu tema Gegen den Strich, i passarem a la segona part del programa.
compte, endarrerir un mil·límetre la petita palanca lateral del rellotge. Miraculosament, aviat notar com se li desacelerava el cor. La formiga de damunt del taulell semblava que avançava més a poc, el ball de la flama del llum es frenà suaument. Una satisfacció increïble se li va penjar al clatell i als llavis li va brotar un somriure. El temps s'alentia? Animat per l'èxit del primer intent, decidí continuar provant l'aparell i tornar a tirar la palanca enrere dues fraccions més. Aquest cop la formiga avançava arranquejant, una pota rere l'altra. Una mosca del sostre es va despenjar lentament d'esquenes al terra i va donar la volta penosament. Les ales semblaven planejar en lloc de bategar. El foc ballava una dansa lenta. L'Arnal es va exaltar i una rialla fonda i pausada li brotà fantasmagòricament de la gola. No hi havia dubte. El temps s'alentia.
Heu pogut sentir un fragment del relat L'inventor d'Andròmines, de Mandalf. Comencem la segona part, comencem l'escriptori. Avui, la setmana, fa 15 dies, vaig posar deures al Joan i la Cristina. Els vam dir quatre autors, Talassa, Brumari, Pivot Atòmic i Alfred Batlle. Ells es van comprometre a llegir el que poguessin en aquest temps d'aquests autors i comentar una miqueta què els havia semblat. A qui vol començar i per qui voleu començar?
Jo començaré potser pel que m'ha agradat més de tots, diferent d'això, però que m'ha agradat molt, molt, en Brumari. He llegit alguna cosa de narració i algun poema, i tant un com l'altre els he trobat madurs, una forma d'escriure que, vaja, que sembla que sigui més que, en comptes de ser un autor novell, sembla que sigui un autor consumat, ja.
Sí.
M'ha agradat molt la forma que té d'escriure. Bueno, també he vist que està premiat, no? Perquè vas dient, aquest és premi de no sé què, aquest és premi de no sé què, pensava, bueno, doncs per això el premien, no?
Perquè escriu bé. De fet, és un home d'uns 50, no sabria dir si pocs o molts, 50 i alguna anys, una persona molt agradable com a persona a part, i que combina això, combina molt bé la poesia amb el relat, i fa un relat, quan estàvem parlant de realisme, m'he fet pensar una mica, moltes vegades té relats que són simplement una conversa entre dues persones assentades en un cafè, no? I ho explica una mica, o coses que li passen a la gent de la seva edat, però explicat d'una manera molt suau i molt, jo crec que molt, no sé, molt maga i molt agradable de llegir.
Jo vaig estar llegint el poema aquell, El viatger, que diu que ha sigut premi dels Jocs Florals de la Tardor amb tema lliure, i que va semblar magnífic, em va encantar. I després un que té coses de vells, que són tota una sèrie de notaris. Sí. És boníssim, allò. Bueno, de fet, així com petites anècdotes, coses d'aquestes, també em va agradar molt del Pivot Atòmic, que també l'hem de comentar, on que eren 15 mentides i una pregunta.
Sí, aquest, és un dels últims. Sí.
Aquest era molt bo, també, perquè també anava dient... O sigui, estava l'estructura era una miqueta la mateixa, anava dient mentides d'aquestes piadoses que
es diuen, no? que teòricament diuen. Són per fer el bé cap a l'altra persona.
Sí, i al final la pregunta de que, bueno, és, si la veritat, doncs, si a vegades no és bo, no? També dir una mentida, no? Perquè fins a quin punt és una veritat, és una mica... Es té que evitar dir-la, no? No sé, què més he estat llegint? He estat llegint... La nit de Sant Joan, que també l'he trobat maca. Bueno, potser jo també soc gran.
D'en Brumari,
d'en Brumari. I llavors pues, també m'ha fet recordar la meva infantesa, no? Quan es feien els focs de Sant Joan, i com la canalla anava recollint les coses de les cases i tal. I
les ajuntaven al final del carrer,
sí,
per fer la...
Sí, i que dius, ara estan prohibits... A mi em sap molt de greu, ho entenc, o sigui, ho entenc perfectament que hi ha uns perills que no poden ser, no? La meva mare, per exemple, m'explica quan feien els focs en les cruïlles dels carrers a Barcelona i feien el foc de Sant Joan allà al mig. Bueno, jo això ho trobo increïble, impensable avui en dia poder fer una cosa així, no? Però encara en els pobles, aquí Sant Feliu, per exemple, jo me'n recordo quan es feien els focs aquí per Sant Joan i hòstia... És la cosa que més trobo a faltar jo d'aquesta festa.
Jo els havia fet el Guinardó a casa del meu pare, en el carrer que hi havia, que era un carrer petit sense sortida. Tots els veïns s'ajuntaven coses i ho fèiem allà en el... I jo no estic parlant de fa 40 anys, ho havia fet quan jo era petit, tot 7 o 8 anys o així, que després es va deixar de fer. Ho recordo. Joan.
Bueno, mira, jo vull parlar d'Albert Batlle. A mi m'ha agradat molt, personalment. Ens vas posar els deures, vaig començar a llegir i vaig trobar que tenia molta originalitat. És captivador el moment de... Quan escriu alguna cosa vas enganxant i vas llegint. Vaig llegir tres fragments d'ells, vaig poder llegir tres perquè algun més se'm va penjar. Un d'ells em va agradar molt, em va fer molta gràcia, que era Frankenstein a Barcelona.
Aquest també l'he llegit jo.
Sí, aquest és un relat molt bo.
És molt bo. Vull dir, el vaig trobar, vull dir, explica de Frankenstein, però que apareix a Barcelona per una sèrie de circumstàncies i tal, i al final del relat veus que Frankenstein és ell. Vull dir, agafa la seva... Però t'ho canvia al final d'una manera molt elegant. Em va agradar molt aquest relat. Després un exercici molt divertit que es diu Coloms de Barcelona.
Aquest no l'he llegit jo.
Aquest és molt divertit també, és un divertit assaig, els coloms davant dels cotxes, no? Mm-hmm. L'actitud dels coloms davant dels cotxes. vull dir, això dona de sí per tot. Vull dir, realment tenia molta gràcia. I un altre que vaig llegir que em va agradar molt, que no és divertit, me'l vaig tenir que llegir ben bé tres vegades, vull dir, perquè el vaig trobar molt dens, vull dir, molt, molt profund, és Incongruències sobre l'utopia. Ja el títol ja... Però tot el que va dins també és un profund relat molt filosòfic sobre l'esdevenir humà. És molt difícil de definir, s'hauria de llegir, i quan ho llegeixes dius, torno a llegir-lo. I ho acabes de llegir i dius, saps què?
Deixa'm
tornar, perquè això té miga, no? Que diuen.
De fet, el tema de l'utopia sembla, podríem dir, un tema recurrent en els seus relats, perquè aquesta el vam comentar quan vam parlar de relats llargs, aquests tragues per capítols, vam parlar de la Cúpula del Fred Batlle, que també hi ha un tema sobre utòpics i distòpics en el que sembla ser una espècie d'una mena de secta i que gira molt, molt de la trama a través d'això també.
Jo també he estat llegint, no l'he llegit tot la Cúpula, però he estat llegint forces trossos de la Cúpula i he llegit aquest també Frankenstein a Barcelona i també l'he trobat molt original, però a mi em cansa una miqueta. Vull dir que he trobat que els temes eren això, originals, recurrents i tot això, però se m'ha fet una miqueta més feixuc de llegir.
A veure, a nivell global, quan ens vas posar aquests escriptors, quan els vas llegint, et dones compte que tenen moltes idees.
Ah, això sí,
que són brillantíssims amb això, perquè et treuen del no-re, et fan tota una història, però dius, és que a mi no se m'hagués ocorregut mai això. Realment, i ells van penjant i tenen allà una pila de relats, o uns quants, que no s'hi semblen els uns als altres la majoria de les vegades, i dius, i tots són molt ocorrents. Té un gran mèrit, això té un gran mèrit.
Per la paraula escrita, no? Podríem dir, és a dir, una mica...
I per la idea, perquè una cosa és tenir, a lo millor dius, mira, saps escriure molt bé, però vas donant-li voltes sobre un mateix tema, el dissimules molt, el saps desviar cap una banda o cap una altra, però l'altre és de dir, no, ara parlaré dels coloms, ara parlaré del bolígraf que cau del segon pis, el nano aquell que el llença, o de la cosa més inverosímil, i a partir d'aquí et treuen una història, dius que no tenen res a veure les unes amb les altres. Per mi té molta gràcia això, vull dir, té molt mèrit.
Bueno, què, parlem del pivot atòmic ara, per
va,
exemple?
Vinga, va.
Un altre que l'he trobat molt original. Molt original, molt fresc.
Sí.
L'he trobat. També molt recurrent. Vull dir, ja n'hi he apuntat quatre i tots són totalment diferents, no? És el que deia. Un que em va agradar molt, que és el Hola Amigo.
Sí, aquest és també un dels últims que ha penjat. Aquest és molt bo.
Molt bo, eh? Em va agradar molt aquest. Després... Totalment diferent, un que és un lloc segur, que és un que no vol, té un tresor i el vol per no compartir-lo i perquè ningú li prengui, al final acaba morint-se. Vull dir, però és situat en una, això que dèiem, no? que els temes són molt, molt diferents, o més que els temes, com diria jo, el context on te passen, no? les coses, sembla canvien de temps. Després, Sense mirar enrere, que és una història així com el del Bonnie and Clyde.
No hem coincidit amb les mateixes lectures, no?
Bueno, pues aquesta és com si fos la Bonnie, que està dintre del cotxe, no? I en moments abans de que la pelin, no? I va explicant una miqueta com s'ha enredat amb el Clyde i com d'això, i per què ho fa i tot això, no? Fins que els enganxen i els pelen, no?
De fet, recorre, ara que tot té dos altres contes que recorre a personatges ja existents. Un, no recordo el títol exactament, alguna cosa del Coyote, que és un relat també sobre la frustració del personatge del Coyote, no? Si no perseguint el Correcaminos, no agafant-lo mai, i es dedica a escriure aquest malestar del pobre personatge que li cauen de tot a sobre, aquelles coses Acme que comprava, que sempre li cau tot a sobre, li passa de tot, i el Correcaminos ha dit que passava al costat i fet bip-bip, no? I després hi ha un altre que és el Tio Gilito, rei de la limonada.
Ah, aquest també l'ho...
Sí.
Que encara que el Tio Gilito només surt anomenat com els contes aquells petits, el Don Mickey de fa molts anys, que és un relat que a mi em va agradar molt, de fet em va... no sé si em va agafar un moment tendre, però em va com quasi emocionar, que és aquell que parla del pare del protagonista que té la malaltia d'Alzheimer i no reconeix les coses, i la descripció d'ell en el pas per la casa, no? Perquè el vaig trobar també molt encertat, aquest relat.
Jo he llegit No volia molestar, és un relat no divertit, però sí, és curiós, d'un home que es queda tancat dintre un ascensor, molt surrealista, perquè es passa allà setmanes tancat a l'ascensor, estan en una època de vacances, no hi ha gairebé ningú en aquell edifici, només surt una dona de 90 no sé quants anys i li dona alguna cosa de menjar i va a resar el rosari amb ell cada tarda per fer-li companyia, és la seva història, no? I l'home pues, no té opció de sortir, no pot, al final la dona aquella evidentment es mora i al cap, quan s'acaben les vacances i tal, llavors venen uns operaris a arreglar l'ascensor i diuen, ui, hi ha algú aquí dins, i ja està fiable des de fa dies, no? Vull dir, aquest em va sobtar perquè dius, és molt, 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 molt poc realista allò que deien,
sí, no? És molt caïble.
Un altre que vaig llegir, em va agradar, era Papallona.
Sí.
Aquest em va agradar molt, va molt ben portat, molt ben narrat, aquest sí.
Que és la història d'un home que s'obsessiona amb el tatuatge d'una
noia. De no? La germana de la seva dona.
De la germana de la seva dona, exacte.
Exacte, i llavors al final l'acaba matant i no se'l descobreix, tot i que per la manera del relat i tal dius l'enxamparan a veure com suporta això. No, evidentment no, però llavors acaba la història amb que la dona es fa la papallona ella mateixa, no? Bueno, se'l posa. I un altre que vaig llegir va ser Plaer, un home que entra en un cafè i veu un tio guapíssim que està allà xerrant amb una altra persona, se'l queda mirant i li va entrant una enveja de dir, veus, jo podria ser com aquest home, perquè es posa algú sobre la jaqueta que porta i tal, i li cau perfecte, jo tinc una jaqueta molt més cara tal, i em queda fet un nyap. Ara, veus, la camarera aquella ja l'ha mirat, ja li somriu, i a mi em porta el cafè i gairebé me'l tira pel sobre. I es va fent tot una maquinació mental de que com voldria ser com aquell home, tal i qual, i al final va al servei i aquell home li va darrere i se l'insinua. Ostres, no t'ho imaginaves, vull dir, el que dèiem, no? Que tenen una imaginació, tenen una... i m'agraden molt com estan escrits.
I això no va dir, que vas dir que t'agrada molt com estan escrits, la forma d'escriure, vull dir, és... Considereu que, a veure, havíem comentat altres vegades, no?, que potser jo mateix ho havia dit, que la qualitat de la pàgina és una pàgina que fa com una balança entre la bona qualitat
tot,
i la qualitat.
Lògicament, tothom s'atreveix a posar el que vol i de la manera que sap, i llavors pues, hi ha algú que té més facilitat amb la narració o potser connecta més bé d'una manera amb nosaltres que una altra, no? A mi, particularment, Alfred Batlle m'agrada molt com escriu, particularment. Mm-hmm. Ja ho he dit. Tot i que tots ells tenen un espai reduït on poder, per tant, no poden fer cap virgueria i llavors han d'anar molt al gra i així, però es nota que estan treballades les narracions.
Les històries.
Sí. Mm-hmm.
Són autors aquests tres que quadrat, encara en queda un, aquests tres que hem vist, els recomanaríeu, o sigui, si algú que sabés la pàgina, s'ha que llegit aquest.
Sí, val la pena. Home, és recomanable dir, ves per tota la pàgina, ves llegint, però llegeix aquests.
A veure, potser és caure en el tòpic, no? Però realment els que quan llegeixes els que estan més valorats i normalment són... No, tu dius que no, que no?
Jo dic que no.
Que no?
No, hi ha un apartat a la pàgina, a la banda esquerra, que posa els autors més valorats, que tenen un sonya que té un 9,75, sí, un 9,9, sí, 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 un 9,8 o així. Jo personalment, cada vegada que hi entro, perquè la majoria és poesia, a mi no m'han agradat. És a dir, també has de pensar que un cop coneixes més la pàgina, la majoria de gent té un 9, la majoria de gent té un 9,
Bueno, vale. Perquè no, és que jo aquests que m'han entrat i vist que tots tenien 9, no, pensat, perquè
el dia que vam parlar...
Són més bons perquè són els que estan...
No,
més.
Però tenen... Sí, té raó, vull dir, la gent de seguida valora 9. Exacte. Llavors has de mirar si és 9,4, 9,7...
Jo us recomano que no feu cas de les valoracions.
No, en realitat
el dia
no
que vam parlar dels comentaris, que vam dir que, ostres, que, no, que aquests comentaris que hi havia, doncs, moltes vegades no servien per millorar res ni que eren simples anècdotes, doncs amb la puntuació passa el mateix. De fet, la majoria de gent, almenys que jo sàpiga, no valora actualment, no? Perquè total, per posar, clar, si li poses un 7, resulta que s'enfada, si li poses, saps? Dius, un 7 és un notable, Déu, vull dir, no?
Exacte.
Jo vaig treure dos notables amb tota la meva vida estudiantil, vull dir, no sé. Però bueno, la majoria no els pot tenir, no em fiaria de valoracions, sinó dels comentaris que pugui tenir o de si, simplement si us ha agradat o no us ha agradat.
El que passa és que, clar, és una pàgina que hi ha tants autors i tants, sí, d'allò, que per guiar-te quin vas a llegir...
Costa.
T'has de guiar amb alguna cosa, si no et pots guiar amb les valoracions, clar, i llavors amb què et guies?
Clar. Jo coincideixo força, no sempre, però força amb el criteri dels destacats de la mateixa pàgina. No sempre, evidentment, hi ha relats que em passeixo, no m'agraden i no entenc per què els han destacat, igual que n'hi ha altres que no estan destacats i m'encanten, però crec que el criteri que hi ha és força vàlid, almenys per començar a trobar tipus de relats o de poesia que diguis, mira, doncs...
Però aquests destacats, qui els tria, llavors?
Com?
Aquests, això que dius, els destacats, que són els que estan, sí, a la banda esquerra?
Sí, a l'esquerra dalt de tot, sí.
Qui els tria, dic, aquests?
Qui els tria? Abans els triava la gent de la pàgina d'Homatec, la gent que ho havia fet, doncs hi havia dos persones que es dedicaven a llegir i destacaven, i com que tenia molta feina, fa molt de temps es va crear un grup de gent, o sigui, no només ells dos, sinó amb més gent que col·laborava amb ells, que alguns també es dediquen a escriure i que fan això, que aleshores doncs van llegint a mesura que els hi van arribant les obres i decideixen si destacar-les o no destacar-les. Almenys pel que tinc entès jo, vull dir, no, abans sí que era una persona sola o dos que anaven fent, però clar, aleshores els arribaven 3-4 relats diaris, ara que els hi cauen 20 o 30 cada dia,
és impossible.
I ens es van ajuntar, doncs, un grup de gent, molts dels quals els agrada escriure, i van dir, doncs, mira, escolta, una mica de suport, perquè si no...
Entre
no...
tots els colleixen.
Exacte, doncs, entre tots o entre dos o així, doncs fa una mica de selecció, uh-huh, i es decideix si aquest rat es queda o no es queda. No es queda, entre destacats o entre no destacats, es queden tots. Ens queda una autora per destacar, també de poesia i de narrativa, que és la Thalassa. Uh-huh. A veure què us ha semblat.
A mi em va semblar força bona, també. El que vaig estar llegint, doncs, em va agradar. Tant en narrativa com en poesia. Vaig trobar el Joan ha editat molt etèria. jo precisament em va agradar potser una miqueta al contrari, no? Que vaig trobar que no rebuscava, no anava a buscar tant el lligar paraules estranyes o lligar sentits, sinó que realment quan es llegeix una poesia te n'enteres el que t'està dient, no? Tu no opines igual, ja
jo
ho veig.
No opino igual.
Bueno, hem discrepat amb algú, doncs 4 i hem discrepat amb algú.
Sí. A veure, m'ha agradat, realment m'ha agradat, sap escriure. I el que passa és que, sí, abans ho he dit, no? Dic, la trobo massa etèria, vull dir, no trobo que lliga bé no les paraules, però sí el que vol comunicar. Llavors et queda molt... Sí. Jo he llegit Guerrillera, Peque, sí, i Plou, i Guerrillera costa entendre-la.
A mi m'agrada molt, Guerrillera, m'agrada molt.
Almenys a mi em va...
I també hem destacat un que em sembla que jo ara estava mirant les notes de la Cristina en l'últim puntat, que és Stalin és nom d'infant.
No l'he llegit.
Que també és un relat sobre una dona que viu com pot, també potser del realisme que dèiem abans, no? Una persona que treballa en un bar, que viu, que es defensa com pot, fent neteges i tot, i que té una criatura i que li posa el nom de Stalin com a simbolisme d'una mica de la lluita i de tot el que suposa la seva vida, que és un relat força bo i distès.
Això és una mica de tònica, no?, dins de la temàtica que tracta Thalassa, perquè he vist que n'hi ha de sobre la guerra civil, sobre... Mm-hmm. O sigui, és un tema que
li porta...
Sí.
Que li treu suc, no?
Que li treu, sí. He vist que hi havia diverses coses penjades així. sobre aquesta temàtica.
Pot ser també. Molt bé, fem una, bueno, parem perquè se'ns, com sempre se'ns menja el temps, ens queden 10 minutets per acabar el programa. Ara la Cristina es farà una lectura i continuarem amb l'últim fragment, amb l'últim tros de l'escriptoteca.
I aleshores, enmig de la plana, sota el pàl·lid modelatge del bany lunar, majestuós, com alguna mena de borrós miratge, aparegué l'humà. La seva presència solitària, petita nosa que fa esleguits a l'infinit, conferia a aquell paisatge i a aquella nit un misteriós deix d'eternitat, una extraordinària divinitat que feia tornar l'atmosfera més densa i més brutal. Passejava l'humà per entre les herbes altes, acaronant una per una les tendríssimes espigues verdes encara que s'anava trobant el seu pas. Extraordinàriament pausat, però meditat fins al mínim detall per tal d'assolir a cada instant dels moviments la perfecció. En algun lloc del món, ara, algú acabava de completar la seva evolució.
Heu sentit un fragment del relat Sapiens, de Marta Eudaimon. Per acabar de parlar de relats en català, destacar aquesta setmana una idea que s'ha engegat, que l'ha engegat un autor que firma amb el nom de Pseudo, un autor de, generalment de narrativa, em sembla que té poesia també, que és la idea de del taller d'escriptura. Comentàvem nosaltres fa poc dels comentaris, també ho havíem dit fa unes setmanes, és un tema que ha sortit molt. Aquesta setmana hi ha hagut, a més, una polèmica relativa dintre del fòrum de la pàgina sobre la qualitat de la poesia que es penja. I precisament aquesta idea jo la destacaria per això, és a dir, és com funciona. Podríem dir que es tracta de gent que li ve de gust que el comentin de forma crítica, de forma extensa, tenint en compte no només si t'ha agradat o no, sinó una mica l'estructura, des de les faltes d'ortografia, el nus, inici, nus, desenllaç, els personatges, tot això. I doncs aquesta gent, com que s'ha portat molta gent, s'han dividit, s'ha fet una divisió de 3 o 4 grups, cada grup hi ha 5 o 6 autors, i doncs entre ells cada autor d'aquest grup diu: a mi jo vull que em comenteu aquest relat o aquesta poesia. I doncs els altres del grup han de llegir-lo i fer els comentaris, i així entre els diferents membres, no? Vull dir, el membre tal ha de comentar, el membre X ha de comentar A, I, Z, A i B, i el B els altres del seu grup. I la idea és que si això funciona, que al moment sembla que està funcionant, doncs es vagi fent una rotació afegint-hi la gent que li vingui de gust. Jo ja he llegit alguns dels comentaris que ha deixat la gent i de moment em sembla una idea fantàstica, perquè encara que és la teva opinió, és la teva opinió personal i tu pots ser bo o mal opinador o mal lector, almenys no et dona la visió aquesta que dèiem sempre del o que xulo, que maco, vinc endavant, i un 10, no? Que és el que havíem comentat. I per això la volia destacar, el taller d'escriptura que ha proposat l'autor Pseudo. Fem tot seguit, com sempre, un recordatori dels premis literaris i concursos que tenen fi de termini a partir, que acaben fins al 6 de gener.
El 30 de desembre finalitza el termini dels Premis Recull 2007, Premi de Narració Joaquim Ruyra. Aquest premi s'atorgarà una narració o conjunt de narracions entre 60 i 70 folis i el premi són 2.000 euros i publicació de l'obra guanyadora per Edicions Proa La Galera. Aquest premi Recull també té la modalitat de poesia en el seu Premi de Poesies Benet Ribes, per a reculls de poesies de 30 a 40 folis i està dotat amb 1.200 euros i publicació de l'obra per Editorial Pagès.
El 31 de desembre acaba el termini del Premi Miasma de Relats de Terror i Ciència-Ficció, amb una extensió d'entre 1 i 20 folis i dotat amb el Premi del Trofeu Commemoratiu i publicació dels millors treballs en un número especial del fanzine Miasma.
També el dia 31 acaba el concurs Un Nadal de Conte, convocat per l'associació Guimarà.info, de temàtica relacionada amb el Nadal. L'extensió ha de ser de 5 folis màxim i el premi és la publicació dels treballs seleccionats a la web precisament de Guimarà.info. Aquesta mateixa associació convoca també pel mateix dia el concurs Espai de Narrativa. La temàtica és lliure, però ha de succeir en l'anomenat forat negre, l'espai delimitat entre les parts interiors de la serralada litoral i els primers contraforts del Pirineu. El premi i l'extensió són els mateixos que en el cas anterior.
El dia de Cap d'Any també és el triat pel Premi Memorial Laureà Melà 2006, convocat pel grup Sacassà, Edicions Smara. Ha de contenir entre 600 i 1.000 versos i està dotat amb la publicació de les obres seleccionades.
El dia 3 de gener finalitza el termini de lliuraments de treballs pel 11è concurs literari de narrativa per a dones, convocat per la Regidoria de Promoció de la Dona de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest concurs s'adreça únicament a dones. L'extensió ha de trobar-se entre els 4 i els 20 folis i està dotat amb un primer premi de 1.000 euros, el segon premi de 700 euros i el tercer premi de 550 euros.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Pel carrer, poca gent, amb pas decidit. Altiva, la solitud passeja i mostra, tentadora, cuixa i maluc, i daga, pintades de silenci, mans i ungles. Perplex, el dia, puja a l'autobús i s'esmuny carrer enllà, dia enllà. També, per la tristor de tants, s'esmuny el somrís. I embolcallada amb figalarses d'estiu, entre rodes i parracs de temps, paraules i carícies adormides, la tardor fa cantonades obscena, mostrant els pits recoberts de fulles i misteri. I jo, sense cap pas, m'allunyo del jo de mi, perduda entre percepcions, embriagada d'enyor.
Aquest ha estat el poema Sense cap pas, de Llucis na Sis. El concurs de la setmana passada no té cap encertant, per tant, el repetirem avui. Cristina, com vulguis.
De discret professor de piano a membre del moviment més xic. Si és que amb la mentida es va tot arreu i quan un s'enamora d'un estil de vida ja no pot deixar-lo. Passa un nivell canela, casetes en pobles encantadors, festes, vestits de moda. El problema ve quan s'adona de que no tothom sent per ell el que ell sent pels altres i decideix que no pot permetre que allò que tant li ha costat aconseguir es desmunti. Les mentides deixen pas als assassinats. Mentre se'n vagi sortint, tot anirà bé.
Molt bé, fem de forma ràpida, els fets literaris els últims dies de setembre, no de setembre, perdó, de l'última setmana de desembre fins al dia d'avui.
14 de desembre de 1503. Neix Michel de Notre-Dame, Nostradamus, alquimista, místic, doctor, astròleg i escriptor francès. El mateix dia de 1950, mort el dramaturg irlandès George Bernard Shaw, autor d'obres com Pigmalió. El 14 de desembre de 1984, mor el poeta castellà Víctor Alexandre, Premi Nobel de Literatura l'any 1977.
El 16 de desembre de 1775, neix Jane Austen, escriptora britànica, autora de Orgull i prejudici o Emma, entre d'altres. El mateix dia, 16 de desembre de 1902, neix el poeta castellà Rafael Alberti. També el mateix dia del 1917 neix Arthur C. Clarke, escriptor britànic, actor de ciència-ficció, entre la que destaca La fi de la infantesa i 2001, una odissea a l'espai. El mateix dia del 1928 neix l'escriptor nord-americà Philip K. Dick, autor, d'entre altres, de Somnien els androides amb ovelles mecàniques, obra que va inspirar la ara pel·lícula de culte Blade Runner. I també el 16 de desembre de 1965 mor l'autor britànic Somerset Maugham, responsable d'una llarga quantitat de relats lliures de viatges i de novel·les, moltes d'elles portades al cinema.
El 17 de desembre de 1937 neix John Kennedy Toole, novel·lista nord-americà, autor de La conxorxa dels enzes.
El 19 de desembre de 1910 neix José Lezama Lima, escriptor cubà, autor de Tratados en La Habana i Paradiso, entre la seva obra poètica, d'assaig i de ficció.
El 20 de desembre de 1873 neix Johannes Wilson Jensen, escriptor danès, Premi Nobel de Literatura el 1944. També el 20 de desembre de 1911 mor el poeta català Joan Maragall. I també el mateix dia del 1968 mor John Steinbeck, autor nord-americà, autor de Ratolins i homes o de El raïm de la ira, entre d'altres. Premi Nobel de Literatura l'any 1962.
Us esperem el dia 10 de gener, posarem també deures al Joan i la Cristina, gràcies a ells dos i a l'Àlex, que ha sigut pare d'una criatura fa molt poquet, a qui felicitem des d'aquí, i ens veiem doncs l'any 2007. A reveure.